A Collboni deixa el govern municipal a 4 mesos vista de les eleccions del maig. Sergi Corral.
Per la seva banda, l'oposició en ple critica la decisió de Collboni. El tenent alcalde, Jordi Martí, l'ha qualificat d'inexplicable. Des de Junts, Xavier Trias ho atribueix a la seva candidatura. I el líder d'Esquerra, Ernest Maragall, aprofita per erigir-se com a oposició, com a opció de futur.
La decisió és errònia i les formes encara ho empitjoren. És inexplicable. Algú que vol liderar la ciutat no pot abandonar les responsabilitats que té en el govern de la mateixa ciutat que vol liderar.
El fet de que em presenti jo crea un atabalament general i això és una constatació d'un fracàs.
El senyor Collboni fuig. Nosaltres estem aquí.
Pendents a aquesta hora de la reunió del Departament de Salut i Metges de Catalunya, sindicat majoritari del sector, tancats des de les 5 de la tarda per acostar posicions respecte a la convocatòria de vaga de dimecres i dijous.
Metges de Catalunya ha anunciat que anava a la reunió d'aquesta tarda amb ànim negociador i amb una contraoferta, però deixant clar que el calendari d'aturades es mantindrà fins que l'entesa sigui bona. Xavier Lleonat és el secretari general de Metges de Catalunya.
Hi haurà aquest marge superior de concreció i esperem que aquesta negociació sigui franca, sigui raonable i que puguem arribar a aquesta entesa.
S'activa en prealerta el pla Neucat per la previsió de possibles nevades a cotes baixes demà dimarts.
Els avisos contemplen nevades superiors a 2 centímetres a cotes de més de 400 metres del litoral i prelitoral català. Es manté la fredurada pels propers dies i a ciutats com Sabadell l'Ajuntament ha decidit allargar l'operació fred.
Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Es mantenen activats el nivell 1, el de sortida de vehicles d'emergència social per la ciutat, i el nivell 2, amb obertura dels espais d'acollida, tant en horari nocturn com diurn. Ho ha explicat el portaveu adjunt del govern local, Eloi Cortés.
Hem decidit mantenir activada l'operació fred en els nivells 1 i 2, i per tant la sortida de les UES, que és el nivell 1, i el nivell 2, que és l'obertura dels equipaments d'allotjament nocturn.
La Policia Nacional ha detingut un pederasta a Sitges per agredir sexualment i gravar menors d'entre 3 i 10 anys i difondre-ho a través d'internet.
En la investigació, que continua oberta, s'han identificat almenys 6 víctimes i no es descarta trobar-ne més.
En cultura, els guanyadors dels Premis Gaudí d'enguany han protagonitzat la tradicional rebuda al Palau de la Generalitat.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat el gran talent del cinema català l'endemà de la gala de lliurament dels Premis.
La gala d'ahir i tot el que representa crec que també ens posa ens indica on hem arribat i per tant tot el potencial de futur que tenim i que es pot fer cinema en un món globalitzat.
I en esports, Barça i Joventut ja coneixen els seus rivals a la Copa del Rei de bàsquet. Roger Sánchez.
El Barça s'enfrontarà a l'Unicaja i la penya al Baskonia a quarts de final de la competició, que es disputarà a Badalona del 16 al 19 de febrer. Els dos conjunts catalans no es trobarien fins a una hipotètica final.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell.
Al llarg d'aquesta tarda, per tant, a banda del fred, continuarem parlant d'un ambient assolellat, però també amb l'arribada d'alguns núvols que deixaran el cel variable momentàniament, excepte cap a la cara nord del Pirineu, on hi haurà núvols de retenció, per tant, el cel estarà tapat i també s'esperen nevades de caràcter feble. De cara a demà, cal afegir, a banda del fred, també aquestes nevades a cotes poc usuals, des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte de que aquesta nevada feble podrà afectar diversos municipis del territori, de punts del litoral i del prelitoral, també a punts de la Catalunya central o fins i tot del Pla de Lleida. Això és tot, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, deixa el govern municipal per centrar-se en la seva campanya electoral de cara a les municipals del maig.
Això no implica, però, la sortida del PSC del govern municipal, sinó que el substituirà la fins ara tercera tinent alcalde, Laia Bonet.
Collboni, en una compareixença aquest matí, s'ha mostrat convençut que tornarà a l'Ajuntament com a alcalde, Mont Carvajal.
Membres del partit a primera fila l'han aplaudit tant que fins i tot Collboni ha dit intentarem que això sigui una roda de premsa. Portava la seva intervenció escrita i ha llegit cada paràgraf en català i castellà. Ha explicat que vol ser alcalde per deixar enrere una etapa de desencís provocada pel procés i perquè els barcelonins es mereixen tornar a estar enamorats de la ciutat. I de manera indirecta s'ha referit així als seus adversaris principals, Colau, Maragall i Trias.
Obrir una nova etapa perquè els barcelonins i les barcelonites tenim el dret a mirar el futur amb il·lusió de nou, el dret a no conformar-nos amb fórmules del passat ja esgotades. Ens mereixem noves idees, ens mereixem un nou projecte, ens mereixem un nou alcalde amb tota l'energia.
Laia Bonet afegirà les competències de Collboni a la seva cartera i la resta de regidors socialistes continuaran exercint les seves responsabilitats. La renúncia de Collboni es farà efectiva l'1 de febrer, de manera que encara participarà del plenari d'aquest mes.
I en resposta, per la seva banda, l'oposició en ple critica la decisió de Collboni i la qualifiquen d'irresponsable, poc seriosa, oportunista i fruit del càlcul electoral. Anna Ruiz.
El tinent d'alcalde Jordi Martí ha posat veu al malestar de la part de comuns del govern municipal de Barcelona.
La decisió és errònia i les formes encara ho empitjoren. És inexplicable, perquè, insisteixo, algú que vol liderar la ciutat no pot abandonar les responsabilitats que té en el govern de la mateixa ciutat que vol liderar. És una contradicció, no hi haurà cap ciutadà que ho entengui.
Una altra de les reaccions, la de l'alcalde Pla de Junts, Xavier Trias, que atribueix a la seva pròpia candidatura al moviment de Collboni.
El fet que em presenti jo crea un atabalament general que fa que tothom fa coses, però no és necessari fer coses tan estranyes com aquesta. I això és una constatació d'un fracàs, espectacular d'aquest govern, que no funciona.
En aquest sentit, la resta de grups coincideixen a afirmar que la marxa de Collboni posa de manifest el fracàs del projecte conformat per Comuns i el PSC a la ciutat de Barcelona, i el líder d'Esquerra, Ernest Maragall, ha aprofitat per erigir-se com a alternativa de futur. També ha assegurat que ell sí es mantindrà al peu del canó.
Senyor Collboni, fuig. Nosaltres estem aquí.
Des de València, Eva Parera ha formulat aquesta pregunta.
Que vostè considera que el govern de 4 anys del PSC amb Colau ha estat un fracàs i, per tant, vostè se'n va a fora a explicar quin és el seu programa de govern. No és el mateix que defensaran i han estat defensant els seus regidors i vostè com a tinent d'alcalde dintre de l'Ajuntament?
Des del Partit Popular, Daniel Cirera assegura que Collboni ha demostrat que a Barcelona no li importa gens i Júlia Barea, de Ciutadans, considera que la marxa de Collboni és una pantomima.
Sindicats i empresaris reclamen al govern un últim esforç perquè Catalunya tingui pressupostos aquest any, uns comptes que consideren del tot imprescindibles. Aquesta ha estat la principal reivindicació que li han fet arribar el president Pere Aragonès en la reunió del Consell de Diàleg Social que s'ha celebrat aquest dilluns al Palau de la Generalitat. Per la seva banda, el govern continua estenent la mà al PSC i a Junts per Catalunya, però els hi reclamen celeritat per tancar un acord el més aviat possible. Jordi Casino.
Enmig, doncs, d'aquest escenari, les patronals Foment del Treball i PIMEC i els sindicats Comissions Obreres i UGT han aprofitat la trobada per fer evident que calen uns nous pressupostos i que seria una irresponsabilitat no tenir-los. Escolteu el president de PIMEC, Antoni Cañete, i el secretari general de la UGT, Camil Ros.
Dintre de la reunió hem tingut la sensació de que tenim els pressupostos com el país. Estem a zero graus, Això ni fred ni calor.
Tenim un problema entre contingut i continent. La dificultat està, doncs, en el continent, en les qüestions, doncs, d'infraestructura, estructures, doncs, que s'han situat en el marc d'aquesta negociació.
En la mateixa línia s'han expressat des del govern on asseguren que l'únic obstacle que els separa d'un acord amb el PSC és el de la finalització de la B40 i en aquest sentit han assegurat que faran un últim esforç. La consellera de la presidència és Laura Vilagrà.
La situació està en un punt, doncs, complex, però en tot cas també hem coincidit amb els agents amb la necessitat que hi hagi pressupost i amb no deixar perdre recursos.
El Consell de Diàleg Social és un organisme que vetlla pel desenvolupament del diàleg i la concertació social a Catalunya i la seva opinió s'ha tingut en compte per primera vegada en l'elaboració del projecte de pressupostos per al 2023.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pendents a aquesta hora de la reunió del Departament de Salut i Metges de Catalunya, sindicat majoritari del sector, tancats des de les 5 de la tarda per acostar posicions respecte a la convocatòria de vaga de dimecres i dijous.
La Mesa Sindical de Sanitat, que plega 8 organitzacions minoritàries, ha decidit desconvocar la vaga davant d'un possible efecte de forma en l'avís de convocatòria a les patronals. En canvi, la Intersindical i Infermeres de Catalunya mantenen la convocatòria en peu de cara a demà i a dimecres. El sector de la infermeria es manifestarà demà a les 11 a Barcelona, mentre que Metges per Catalunya iniciarà la protesta dimecres davant el Departament de Salut a les 10 del matí fins a arribar a l'estació de Sants.
Metges de Catalunya ha anunciat que anava a la reunió d'aquesta tarda amb ànim negociador, però deixant clar que el calendari d'aturades es mantindrà fins que l'entesa sigui bona. Mantenen que el sistema sanitari està en situació molt greu i que calen mesures clares i decidides per a revertir la situació. Maite Polo.
No són maneres per al secretari general de Metges de Catalunya de reaccionar a les demandes d'aquest col·lectiu. Xavier Lleonart ha explicat a la xarxa que han fet modificacions a la proposta de salut a la primera reunió de fa 5 dies i aquesta tarda faran la seva contraproposta.
Els documents que hi aportarem aquesta tarda, doncs hi haurà aquest marge superior de concreció i esperem que aquesta negociació sigui franca, sigui raonable i que puguem arribar a aquesta entesa.
El portaveu del Sindicat de Metges avisa que les negociacions no seran fàcils i, de moment, mantenen el calendari de vagues.
Per nosaltres, o sigui, encetem un procés negociador. Un procés negociador que és complex i que els telespectadors entendran que no se solventa en 2 estonetes. I, per tant, nosaltres estem disposats a continuar negociant fins trobar la solució. I, evidentment, això anirà en paral·lel a les convocatòries de vaga.
Metges de Catalunya esperen un seguiment massiu de les aturades convocades dimecres i dijous d'aquesta setmana i de forma parcial els dies 1, 2 i 3 de febrer.
S'activa en prealerta el pla Neucat per la previsió de possibles nevades a cotes baixes demà dimarts. El Servei Meteorològic de Catalunya també ha activat l'avís de perill per acumulació de més de 2 centímetres de neu a cotes superiors als 400 metres del litoral i prelitoral català. Un avís que suma els encara vigents per fred i mal estat de la mar.
La fredorada que ens acompanya des de finals de la setmana passada ens vol dur per demà una situació de nevades a cotes baixes al litoral i prelitoral català. S'espera que al llarg del matí les precipitacions vagin progressant de mar cap a terra al mateix temps que s'aniran desplaçant de nord cap a sud. Aquesta possible situació de nevades febles ha fet posar en prealerta el Centre d'Emergències de Catalunya. La temperatura ha baixat de valent i les darreres matinades, en indrets de la costa central i daurada, feia entre més de 10 a 20 anys que no s'arribava als valors assolits. Per exemple, en barris de Barcelona, tocar del Besòs, s'ha arribat a 1 grau sota zero i al Vendrell s'han arribat a superar els 5 graus sota zero.
Tant és així que l'operació fred a Sabadell continuarà fins la nit de divendres a dissabte 28 de gener. El dispositiu que coordinant l'Ajuntament, la Creu Roja i Càritas segueix actiu en previsió de la baixada de temperatures que s'ha de mantenir durant aquesta setmana. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Es mantenen activats el nivell 1, el de sortida de vehicles d'emergència social per la ciutat, i el nivell 2, amb obertura dels espais d'acollida, tant en horari nocturn com diurn. Ho ha explicat el portaveu adjunt del govern local, Eloi Cortés.
Atenent a la persistència de les baixes temperatures, hem decidit mantenir activada l'operació fred en els nivells 1 i 2, i per tant la sortida de les UES, que és el nivell 1, i el nivell 2, que és l'obertura dels equipaments d'allotjament nocturn i d'acollida diurna, fins la matinada del 28 de gener.
I col·laboren també Actua Vallès, Ningú Sense Sostre i Aigua Sabadell. El centre d'acollida compta amb diferents espais climatitzats, amb un total de 15 llits. A més d'un llit ben equipat on passar la nit, Creu Roja oferirà a les persones acollides el sopar, l'esmorzar del dia següent, servei de dutxes, roba neta d'abric i un acompanyament per avaluar la seva situació personal. A les persones que no hi volen anar, se'ls farà entrega de menjar i begudes calentes i roba d'abric a peu de carrer. Amb la setmana més avançada, es valorarà si cal allargar el dispositiu.
Aquesta onada de fred, però, té un gran beneficiat al camp. Així ho asseguren els pagesos que veuen amb bons ulls les baixes temperatures perquè afavoreixen que els arbres floreixin i comencin a donar fruits quan toca i no abans d'hora. Ho han explicat avui a la xarxa Edgar Sapinya.
Des d'Unió de Pagesos asseguren que les baixes temperatures actuals faran que les collites es recullin quan toquen i no abans d'hora. D'aquesta manera, la fruita, per exemple, estarà en òptimes condicions perquè haurà tingut un procés de maduració complet. De totes maneres, els canvis bruscos de temperatura poden malmetre la collita, com pot passar amb les carxofes del Baix Llobregat. És aquí on l'administració s'hi ha de volcar més amb les assegurances per pèrdues que reben els pagesos, que actualment són insuficients, com ha dit en declaracions a la xarxa el responsable d'organització d'Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente.
Hem de començar a pensar com a país que tindre una metodologia d'assegurança que fos bona, no la que tenim ara, que ve del Ministeri, no és suficient i no cobreix realment les necessitats de la pagesia.
Vicente ha demanat que s'impulsi la recollida d'aigua de pluja per garantir el rec a tot el camp, en un context en què els embassaments estan a mínims i hi ha restriccions d'ús d'aigua per la falta de pluges.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Policia Nacional ha detingut un pederasta a Sitges per agredir sexualment i gravar menors d'entre 3 i 10 anys i difondre-ho a través d'internet.
En la investigació, que continua oberta, s'han identificat almenys 6 víctimes i no es descarta trobar-ne més. El presumpte agressor, en presó provisional, gravava amb el mòbil les agressions, ocultant la seva cara i ho pujava a diversos canals del web fosc utilitzats per pedòfils arreu del món. De moment s'han trobat una cinquantena de vídeos i s'han identificat fins a 6 víctimes d'entre 3 i 10 anys. Anys i totes formaven part de l'entorn proper al detingut, ja sigui per amistat amb els progenitors o perquè l'havien compartit pis. La cooperació policial internacional ha estat decisiva per al desenvolupament de la investigació, en què s'han implicat la policia de Queensland, Austràlia, el grup de delictes contra menors de la Interpol i la policia local de Sant Pere de Ribes.
Un exentrenador de futbol i monitor de Casals d'Artés, a qui demanaven 24 anys per abusos sexuals a menors, no entrarà finalment a la presó.
La Fiscalia ha arribat a un acord amb l'acusat, qui ha reconegut els fets. 2 anys i 11 mesos de presó sense haver-hi d'ingressar i un curs d'educació sexual.
Comença l'Audiència de Tarragona el judici de l'home acusat d'un delicte continuat d'agressió sexual a una menor i també de la tinença d'armes prohibides.
La Fiscalia demana un total de 13 anys de presó per l'acusat, que hauria amenaçat a la menor en fer mal a la seva àvia si parlava amb algú dels abusos que estava patint. Els fets van passar a Bellvei i al Baix Penedès entre els anys 2008 i 2017.
I la justícia trasllada Dani Alves a Brians 2 per garantir millor la seguretat i la convivència i assegura que no es fa res diferent de com es faria amb un altre intern.
Acusat d'agredir sexualment a una dona a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre, Alves va ingressar divendres passat a la presó provisional al centre penitenciari Brians 1, també a Sant Esteve Sarrovires, un centre per a presons per a presos preventius. Avui, però, ha estat traslladat a Brians 2, que és un centre per a penats, tot i que també acull preventius, com és el cas del jugador. Les imatges del vídeo de seguretat revelen com Dani Alves parla amb la víctima, arriba a fer-li tocament sense el seu consentiment i, posteriorment, estan 16 minuts al lavabo de la zona VIP on l'hauria violat. La víctima va renunciar expressament a la indemnització que li pogués correspondre en cas que Alves sigui condemnat per la violació.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Després que la flota d'arrossegament en base a Palamós comencés una veda de 2 mesos el 2 de gener passat, avui s'afegeixen a l'aturada biològica els ports de la Costa Brava Nord i el divendres ho farà el de Blanes. D'aquesta manera, totes les barques d'arrossegament del litoral gironí romandran aturades. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Les barques de Palamós tornaran a feinejar el dia 2 de març. Avui dilluns comencen la veda les flotes d'arrossegament dels ports de Roses, Llançà i el port de la Selva, que restaran amarrades fins al dia 2 d'abril. En el cas de Blanes, l'aturada biològica començarà el 27 de gener i s'acabarà el 26 de març. El vicepatró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Francesc Benages, defensa aquestes mesures, però també creu que cal més inversió en investigació científica.
Hi ha llocs aquí davant de Palamós, hi ha llocs que... Jo te puc assegurar que fa més de 20 anys que una barca d'arrossegament no s'hi acosta. Doncs no hi ha pes en aquella zona. I fas, ostres, doncs aquí qui té la culpa? Ui, doncs invertim a fer més estudis, a veure què està passant realment.
D'aquesta manera, tot l'arrossegament gironí s'iguala en una veda de 2 mesos de durada. Palamós va ser el port pioner en aquesta mesura i sempre havia reclamat que la resta de flotes de la Costa Brava seguís el mateix camí.
I l'Hospital Municipal i l'Institut Goodman de Badalona han notat un gran increment d'ingressos per accidents provocats per patinets elèctrics, siguin usuaris o atropellaments en els últims 3 anys. Demanen regulació tant per l'ús del patinet com per la categoria de l'accident, ja que actualment no es pot quantificar com a accident de trànsit. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Isó.
Pròximament iniciaran un estudi per quantificar-los i esperen que aquest mitjà de transport es reguli correctament. Escoltem en Joan Muriel, traumatòleg de l'Hospital Municipal.
Ens alarma, l'augment és claríssim i, evidentment, la falta d'ubicació de quin tipus d'accident és. Perquè a nivell legal, doncs, quan fas el part d'accident, tens que acabar posant accident de tràfic no pot ser, no hi ha companyies asseguradores, no hi ha contraris, és un buit i estem esperant que algú posi una mica d'ordre amb el tema aquest. Amb el tema cívic de com funcionen i amb el tema legal del forat que hi ha en aquesta situació.
L'Institut Goodman ha registrat en els últims 5 anys 14 ingressos de més de 2 mesos i que responen a un perfil majoritari d'homes entre els 40 i els 50 anys. La meitat d'ells són per atropellament i l'altra meitat per caiguda. La major part dels pacients presenten fractures d'extremitats superiors com el braç o la clavícula i traumatismes cranioencefàlics.
En cultura, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat el gran talent del cinema català en la recepció als guanyadors dels Premis Gaudí, una trobada durant la qual la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha tornat a reclamar l'aprovació dels pressupostos per garantir un millor finançament del sector. David Navarro.
Amb l'alegria que encara s'arrossegava de la festa dels Gaudí, tot i el fred, guanyadors d'estatuetes com la directora Carla Simó, l'actor Àlex Brindemühl o les noies testimoni del documental El sostre groc han rebut la salutació de Pere Aragonès i de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que han lloat el talent cinematogràfic del país.
La gala d'ahir i tot el que representa crec que també ens posa a... ens indica a on hem arribat i, per tant, tot el potencial de futur que tenim i que es pot fer cinema en un món globalitzat, es pot fer també cinema en una llengua de 10 milions de parlants i tenir els màxims reconeixements no només en el propi país, sinó també a nivell continental.
També hi ha hagut lloc per a les reivindicacions. Així, la presidenta de l'Acadèmia, Judit Colell, ha reiterat el missatge de la gala i ha demanat un acord per als pressupostos que ajudi a materialitzar els 100 milions d'euros més per a cultura consignats.
I Joan Carreras obre el dia 7 de febrer la nova edició del cicle de lectures dramatitzades Grans Mestres del Teatre Fortuny de Reus amb l'obra Reflexions d'una pandèmia inesperada. Serà el primer dels 8 muntatges teatrals on hi podrem veure actors com Josep Julien o Antonio Garrido. La nova ràdio, David Fernández.
A partir d'aquí s'ha programat una obra cada mes, a excepció dels 3 mesos d'estiu, i es podran veure Dublinesos amb Josep Julien, El príncep amb Francesc Garrido, segona part amb Alba Luja, Anna Plaza i Soraya Ávila, entre d'altres, o Donar a la causa amb Arnau Puig. Tots els textos estan adaptats i dirigits per Francesc Ferro Ferran, el director artístic de les 10 edicions del cicle, durant les quals s'han pogut veure més d'una 60 d'espectacles basats en textos de dramaturgs tan clàssics com contemporanis.
Això ens ha permès al cicle un dinamisme a nivell de creacions, a nivell de propostes, que no s'ha pogut veure en cap altre més lloc. Molt difícilment, cada 4 setmanes es pot presentar un títol, una dramatúrgia, un projecte diferent, com s'estava fent aquí.
Els espectacles s'escenificaran al Teatre Fortuny de Reus, però també viatjaran fins a Palma de Mallorca, Girona, Lleida, Tarragona i València, gràcies a un acord amb la Fundació La Caixa.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça s'enfrontarà a l'Unicaja i la Penya s'enfrontarà al Baskonia als quarts de final de la Copa del Rei de Bàsquet, que es disputarà a Badalona del 16 al 19 de febrer. Els dos equips catalans van per diferents bandes del quadre i, per tant, no es trobarien fins a una hipotètica final. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
La Penya debutarà a la Copa del Rei de Badalona 2023 enfrontant-se al Baskonia en els quarts de final. Els verd i negres jugaran aquest primer partit divendres 17 de febrer a 9:45 de la nit i en cas de passar a semifinals s'enfrontarien al guanyador del Tenerife Gran Canària dissabte 18 de febrer també a 9:45 del vespre. Els altres dos emparellaments han estat Real Madrid-València i Barça-Unicaja. L'encarregat de treure una de les boles amb el nom de la Penya ha estat l'exjugador i expresident de la Penya Jordi Villacampa. L'actual president del Joventut, Juan Morales, ha valorat positivament el sorteig i ha agraït la mà innocent de Villacampa.
És bo tenir en compte que estan els 8 millors equips de la Liga Endesa, llavors cap partit serà fàcil, però sí que és veritat que per el que podia haver estat, Jordi Villacampa ha fet un molt bon treball i ens ha portat per el costat bo.
Aquest ha estat el resultat del sorteig celebrat avui al Badalona Centre Internacional de Negocis i que dona el tret de sortida a la Copa del Rei, que no se celebrava a Badalona des de 1984, fa gairebé 40 anys.
També ha valorat el sorteig de Copa el director esportiu del Barça, Juan Carlos Navarro.
Jo crec que l'Unicaja està fent una primera part de temporada increïble. Té jugadors nous, em sembla que són 7 o 9. Especialment m'agrada molt el binomi Alberto Díez amb el Perri, però bueno, té un equip molt, molt compacte, un bon entrenador i serà difícil. La Copa del Rei és un event maquíssim per jugar, és un torneig que a tothom li agrada arribar bé, que això és importantíssim.
En futbol, dues novetats al Girona, el fitxatge d'Alexandre Callens, a defensa peruà de 30 anys que arriba del New York City i firma fins al 2025, i la renovació de Santi Bueno fins al 2026. L'espanyol també ha presentat el segon fitxatge d'aquest mercat d'hivern, Ronael Pierre Gabriel, el francès de 24 anys, arriba cedit fins a final de temporada des del Mainz. A la presentació, el director esportiu de l'entitat, Domingo Catoira, ha defensat la seva feina.
Es obvio que todos los entrenadores quieren tener más y mejores jugadores para poder afrontar cada partido y los objetivos que se les marcan. La transformación fue muy completa. A Diego Martínez lo propusimos nosotros. El principal culpable fui yo. Estamos orgullosos del trabajo que están haciendo. Estamos muy, muy y alineados en todo lo que se hace y estoy seguro que con más o no incorporaciones esta plantilla es muy competitiva y podrá afrontar los retos que quedan por delante.
I tanquem amb un apunt de waterpolo perquè aquest dimarts a les 7 el Barceloneta rep el Prorreco, l'actual campió de la Lliga de Campions, un Barceloneta que és líder del grup A de la competició.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Belfont al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició i qui us parla, Cristina Cantal. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
El colibrí, de l'italià Sandro Veronesi, editat en català per Edicions del Periscopi i en castellà per Anagrama. Llibre acabat, un llibre que m'acompanya durant tot aquest Sant Jordi. Sensibilitat que no conciliaria, sisplau. Per tots els costats, la història d'una vida senzilla en èxits i objectius en termes de societat moderna, la vida tràgica que tothom voldria evitar i que, no obstant, tan plena de sentit quotidià i de motor de vida. Però res de drames. Es llegeix amb entusiasme. Curiositat és com un aprenentatge. Capítols curts, combinació de formes narratives, cartes, e-mails, diàlegs, inventaris i una forma jeroglífica que tira endavant i endarrere en el temps per anar-nos donant informació, composant un trencaclosques, no en va el seu autor, és arquitecte, on tot acaba encaixant, amb estil propi i una tècnica d'autor ben peculiar.
Hauria de ser cosa sabuda, però no ho és, que el destí de les relacions entre les persones es decideix al començament, per sempre més, sense excepció. I que si vols saber d'entrada com acabaran, només has de mirar com van començar. Perquè quan una relació comença, sempre hi ha un moment d'il·luminació en què la pots veure créixer. La relació, dilatar-se en el temps, esdevenir allò que esdevindrà i acabar-se com s'acabarà, tot alhora. Es veu perquè en realitat ja està tot contingut en l'arrencada, igual que la forma de cada cosa és continguda en la seva primera manifestació. Però es tracta d'un instant, com dèiem, i aquella visió inspirada de seguida desapareix o l'esborrem. I només és per això que les històries entre les persones provoquen sorpreses, danys, plaer o dolor inesperat. Ho sabíem, durant un lúcid i breu moment ho vam saber al principi, però després, per la resta de la nostra vida, vam deixar de saber-ho. Igual que quan et lleves de nit i camines a les palpentes per anar al lavabo i et sents desorientat i encens el llum només mig segon i l'apagues de seguida. I aquella resplendor t'indica el camí, però només el temps que cal anar a fer un riu i tornar al llit. La pròxima vegada tornarem a estar desorientats.
No és d'extranyar que aquest llibre hagi captivat els italians EP, Premi Estrega del 2020, i també a nosaltres.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, deixa el govern municipal a 4 mesos vista de les eleccions del maig, Sergi Corral.
Per la seva banda, l'oposició en ple critica la decisió de Collboni. El tinent alcalde, Jordi Martí, l'ha qualificat d'inexplicable. Des de Junts, Xavier Trias ho atribueix a la seva candidatura i el líder d'Esquerra, Ernest Maragall, aprofita per erigir-se com a opció de futur.
La decisió és errònia i les formes encara ho empitjoren. És inexplicable. Algú que vol liderar la ciutat no pot abandonar les responsabilitats que té en el govern de la mateixa ciutat que vol liderar.
El fet que em presenti jo crea un atabalament general i això és una constatació d'un fracàs.
El senyor Collboni fuig. Nosaltres estem aquí.
Pendents a aquesta hora de la reunió del Departament de Salut i Metges de Catalunya, sindicat majoritari del sector, tancats des de les 5 de la tarda per acostar posicions respecte a la convocatòria de vaga de dimecres i dijous.
Metges de Catalunya ha anunciat que anava a la reunió amb ànim negociador i amb una contraoferta, però deixant clar que el calendari d'aturades es mantindrà fins que l'entesa sigui bona. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
Hi haurà aquest marge superior de concreció i esperem que aquesta negociació sigui franca, sigui raonable i que puguem arribar a aquesta entesa.
S'activa en prealerta el pla Neucat per la previsió de possibles nevades a cotes baixes demà dimarts.
Els avisos contemplen nevades superiors a 2 centímetres a cotes de més de 400 metres del litoral i prelitoral català. Es manté la fredurada pels propers dies i a ciutats com Sabadell l'Ajuntament ha decidit allargar l'operació fred.
Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Es mantenen activats el nivell 1, el de sortida de vehicles d'emergència social per la ciutat, i el nivell 2, amb obertura dels espais d'acollida, tant en horari nocturn com diurn. Ho ha explicat el portaveu adjunt del govern local, Eloi Cortés.
Hem decidit mantenir activada l'operació fred en els nivells 1 i 2, i per tant la sortida de les UES, que és el nivell 1, i el nivell 2, que és l'obertura dels equipaments d'allotjament nocturn.
Els ports de la Costa Brava Nord s'afegeixen avui a l'aturada biològica del sector de l'arrossegament i el divendres ho farà el de Blanes.
D'aquesta manera, totes les barques d'arrossegament del litoral ginorín romandran aturades els propers 2 mesos.
Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Francesc Benages defensa aquestes mesures, però també creu que cal més inversió en investigació científica.
Hi ha llocs aquí davant de Palamós, hi ha llocs que jo te puc assegurar que fa més de 20 anys que una barca d'arrossegament no s'hi acosta.
Els guanyadors dels Premis Gaudí d'enguany han protagonitzat la tradicional rebuda al Palau de la Generalitat.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat el gran talent del cinema català l'endemà de la gala de lliurament dels Premis.
La gala d'ahir i tot el que representa crec que també ens posa a... ens indica a on hem arribat i, per tant, tot el potencial de futur que tenim i que es pot fer cinema en un món globalitzat.
I en esports, Barça i Joventut ja coneixen els seus rivals a la Copa del Rei de bàsquet, Roger Sánchez.
El Barça s'enfrontarà a l'Unicaja i la penya al Baskonia als quarts de final de la competició que es disputarà a Badalona del 16 al 19 de febrer. Els dos conjunts catalans no es trobarien fins a una hipotètica final.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell.
Al llarg d'aquesta tarda, per tant, a banda de fred, continuarem parlant d'un ambient assolellat, però també amb l'arribada d'alguns núvols que deixaran el cel variable momentàniament, excepte cap a la cara nord del Pirineu, on hi haurà núvols de retenció, per tant, el cel estarà tapat i també s'esperen nevades de caràcter feble. De cara a demà, Cal afegir, a banda del fred, també aquestes nevades a cotes poc usuals, des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte de que aquesta nevada feble podrà afectar diversos municipis del territori, de punts del litoral i del prelitoral, també a punts de la Catalunya central o fins i tot del Pla de Lleida. Això és tot, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora ja va millorant a poc a poc la circulació a la majoria de punts. Queden algunes zones amb aturades o lentitud, amb algunes aturades intermitents, com és el cas de la Ronda Litoral, el tram entre Ciutat Vella i Poblenou, en sentit Besòs, a causa en part d'un accident que hi ha hagut fa una estoneta. Queda trànsit intens a la Ronda de Dalt, també en sentit Besòs, aquí bàsicament la zona de Vallcarca fins a la zona de Vall d'Hebron, Horta, però amb clara tendència a la millora, i així en general la resta de punts. A la C60 també queda un petit tram a Argentona tocant a l'autopista en direcció Mataró, i això sí, compta amb la circulació que es pot veure afectada per neu o per gel, de moment sobretot ubicat tot plegat a la comarca de la Vall d'Aran i al voltant de Viella, on hi ha algunes vies afectades amb plaques de gel, i en el cas de la C28, on és obligatori l'ús de les cadenes per passar al port de la Bonaigua. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, deixa el govern municipal per centrar-se en la seva campanya electoral de cara a les municipals del maig.
Això no implica, però, la sortida del PSC del govern municipal, sinó que el substituirà la fins ara tercera tinent d'alcalde, Laia Bonet.
Collboni, en una compareixença aquest matí, s'ha mostrat convençut que tornarà a l'Ajuntament com a alcalde, Mont Carvajal.
Membres del partit a primera fila l'han aplaudit tant que fins i tot Collboni ha dit «intentarem que això sigui una roda de premsa». Portava la seva intervenció escrita i ha llegit cada paràgraf en català i castellà. Ha explicat que vol ser alcalde per deixar enrere una etapa de desencís provocada pel procés i perquè els barcelonins es mereixen tornar a estar enamorats de la ciutat. I de manera indirecta s'ha referit així als seus adversaris principals, Colau, Maragall i Trias.
Obrir una nova etapa perquè els barcelonins i les barcelonites tenim el dret a mirar el futur amb il·lusió de nou, el dret a no conformar-nos amb fórmules del passat ja esgotades. Ens mereixem noves idees, ens mereixem un nou projecte, ens mereixem un nou alcalde amb tota l'energia.
Laia Bonet afegirà les competències de Collboni a la seva cartera i la resta de regidors socialistes continuaran exercint les seves responsabilitats. La renúncia de Collboni es farà efectiva l'1 de febrer, de manera que encara participarà del plenari d'aquest mes.
En resposta, per la seva banda, l'oposició en ple critica la decisió de Collboni i la qualifiquen d'irresponsable, poc seriosa, oportunista i fruit del càlcul electoral. Anna Ruiz.
El tinent d'alcalde Jordi Martí ha posat veu al malestar de la part de comuns del govern municipal de Barcelona.
La decisió és errònia i les formes encara ho empitjoren. És inexplicable, perquè, insisteixo, algú que vol liderar la ciutat no pot abandonar les responsabilitats que té en el govern de la mateixa ciutat que vol liderar. És una contradicció, no hi haurà cap ciutadà que ho entengui.
Una altra de les reaccions, la de l'alcaldable de Junts, Xavier Trias, que atribueix a la seva pròpia candidatura al moviment de Collboni.
El fet de que em presenti jo crea un atabalament general que fa que tothom fa coses, però no és necessari fer coses tan estranyes com aquesta. I això és una constatació d'un fracàs, espectacular d'aquest govern, que no funciona.
En aquest sentit, la resta de grups coincideixen a afirmar que la marxa de Collboni posa de manifest el fracàs del projecte conformat per Comuns i el PSC a la ciutat de Barcelona, i el líder d'Esquerra, Ernest Maragall, ha aprofitat per erigir-se com a alternativa de futur. També ha assegurat que ell sí es mantindrà al peu del canó.
El senyor Collboni fuig. Nosaltres estem aquí.
Des de València, Eva Parera ha formulat aquesta pregunta.
Que vostè considera que el govern de 4 anys del PSC amb Colau ha estat un fracàs i, per tant, vostè se'n va a fora a explicar quin és el seu programa de govern. No és el mateix que defensaran i han estat defensant els seus regidors i vostè com a tinent d'alcalde dintre de l'Ajuntament.
Des del Partit Popular, Daniel Cirera assegura que Collboni ha demostrat que a Barcelona no li importa gens, i Júlia Barea, de Ciutadans, considera que la marxa de Collboni és una pantomima.
Sindicats i empresaris reclamen al govern un últim esforç perquè Catalunya tingui pressupostos aquest any, uns comptes que consideren del tot imprescindibles. Aquesta ha estat la principal reivindicació que li han fet arribar el president Pere Aragonès en la reunió del Consell de Diàleg Social que s'ha celebrat aquest dilluns al Palau de la Generalitat. Per la seva banda, el govern continua estenent la mà al PSC i a Junts per Catalunya, però els hi reclamen celeritat per tancar un acord el més aviat possible. Jordi Casino.
Enmig, doncs, d'aquest escenari, les patronals Foment del Treball i PIMEC i els sindicats Comissions Obreres i UGT han aprofitat la trobada per fer evident que calen uns nous pressupostos i que seria una irresponsabilitat no tenir-los. Escolteu el president de PIMEC, Antoni Cañete, i el secretari general de la UGT, Camil Ros.
Dintre de la reunió hem tingut la sensació de que tenim els pressupostos com el país. Estem a zero graus. Això ni fred ni calor.
Tenim un problema entre contingut i continent. La dificultat està, doncs, en el continent, en les qüestions, doncs, d'infraestructura, estructures, doncs, que s'han situat en el marc d'aquesta negociació.
En la mateixa línia s'han expressat des del govern on asseguren que l'únic obstacle que els separa d'un acord amb el PSC és el de la finalització de la B40 i en aquest sentit han assegurat que faran un últim esforç. La consellera de la presidència és Laura Vilagrà.
La situació està en un punt, doncs, complex, però en tot cas també hem coincidit amb els agents amb la necessitat que hi hagi pressupost i amb no deixar perdre recursos.
El Consell de Diàleg Social és un organisme que vetlla pel desenvolupament del diàleg i la concertació social a Catalunya i la seva opinió s'ha tingut en compte per primera vegada en l'elaboració del projecte de pressupostos per al 2023.
Pendents a aquesta hora de la reunió del Departament de Salut i Metges de Catalunya, sindicat majoritari del sector, tancats des de les 5 d'aquesta tarda per acostar posicions respecte a la convocatòria de vaga de dimecres i dijous.
La mesa sindical de sanitat, que aplega 8 organitzacions minoritàries, ha decidit desconvocar la vaga davant un possible defecte de forma en l'avís de la convocatòria a les patronals. En canvi, la Intersindical i Infermeres de Catalunya mantenen la convocatòria en peu de cara a demà i a dimecres. El sector de la infermeria es manifestarà demà a les 11 a Barcelona, mentre que Metges de Catalunya iniciarà la protesta dimecres vinent de part del Departament de Salut a les 10 del matí fins a arribar a l'estació de Sants.
Metges de Catalunya ha anunciat que anava a la reunió d'aquesta tarda amb ànim negociador, però deixant clar que el calendari d'aturades es mantindrà fins que l'entesa sigui bona. Mantenen que el sistema sanitari està en situació molt greu i que calen mesures clares i decidides per a revertir la situació. Maite Polo.
No són maneres per al secretari general de Metges de Catalunya de reaccionar a les demandes d'aquest col·lectiu. Xavier Lleonart ha explicat a la xarxa que han fet modificacions a la proposta de salut a la primera reunió de fa 5 dies i aquesta tarda faran la seva contraproposta.
Els documents que hi aportarem aquesta tarda, doncs, hi haurà aquest marge superior de concreció i esperem que aquesta negociació sigui franca, sigui raonable i que puguem arribar a aquesta entesa.
El portaveu del Sindicat de Metges avisa que les negociacions no seran fàcils i, de moment, mantenen el calendari de vagues.
Per nosaltres, o sigui, encetem un procés negociador. Un procés negociador que és complex i que els telespectadors entendran que no se solventa en dues estonetes. I, per tant, nosaltres estem disposats a continuar negociant fins a trobar la solució. I, evidentment, això anirà en paral·lel a les convocatòries de vaga.
Metges de Catalunya esperen un seguiment massiu de les aturades convocades dimecres i dijous d'aquesta setmana i de forma parcial els dies 1, 2 i 3 de febrer.
I els professionals de l'educació estan cridats a vaga aquest dimecres i dijous per reclamar un pacte d'estabilitat per als interins i la inclusió als pressupostos de 2023 de mesures per revertir les retallades en educació. L'Assemblea del Barcelonès Nord, integrada per docents de centres públics de la zona, han fet aquesta tarda una enganxada de cartells reivindicativa pels carrers de Santa Coloma i Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Isó.
El punt de trobada ha estat l'escola Rosselló Porcel de Santa Coloma de Gramenet i han continuat fins a Badalona, tot plegat per cridar la vaga i donar a conèixer les seves reivindicacions. Durant la reunió de la mesa sindical celebrada dijous, Educació va proposar recuperar el primer estadi docent a 6 anys a partir del desembre del 2023, és a dir, que el primer suplement retributiu per anys treballat es torni a percebre quan se'n compleixin 6 anys i no 9, com és ara. Per als sindicats no és suficient ni reclamen poder negociar el calendari escolar. La delegada sindical d'USTEC al Barcelona Lunes Nord, Montse Gregoriano, destaca d'altres reclamacions.
La proposta de mínims que es va fer unitàriament per tots els sindicats va ser recuperació de les hores lectives de majors de 55 anys, blindatge del juliol, que sigui altra vegada només exclusiu per la formació i en el cas excepcional que hi hagi d'haver algun claustre o alguna activitat concreta doncs, que s'hagi de fer, I, per últim, un pacte d'estabilitat per tot el personal interí que blindi el seu treball i que pugui deixar de patir com està patint.
El Departament de Treball ha fixat uns serveis mínims d'un docent per cada 3 aules d'infantil a secundària. A més, també ha d'haver una persona de l'equip directiu per centre i el 50% de la plantilla en els centres d'educació especial, les llars d'infants, i pel que fa al personal de monitoratge de menjador, servei de cuina, d'acollida, extraescolars i atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
Notícies en xarxa.
S'activa en prealerta el pla Neucat per la previsió de possibles nevades a cotes baixes demà dimarts. El Servei Meteorològic de Catalunya també ha activat l'avís de perill per acumulació de més de 2 centímetres de neu a cotes superiors als 400 metres del litoral i prelitoral català. Un avís que suma els que encara hi han vigents per fred i mal estat de la mar.
La fredorada, que ens acompanya des de finals de la setmana passada, ens vol dur per demà una situació de nevades a cotes baixes al litoral i prelitoral català. S'espera que al llarg del matí les precipitacions vagin progressant de mar cap a terra, al mateix temps que s'aniran desplaçant de nord cap a sud. Aquesta possible situació de nevades febles ha fet posar en prealerta el Centre d'Emergències de Catalunya. La temperatura ha baixat de valent les darreres matinades i indrets de la costa central i la costa daurada feia més de 10 a 20 anys que no s'arribava als valors mínims assolits. En barris de Barcelona, a tocar el Besòs, s'ha arribat a 1 grau sota zero i al Vendrell s'han superat els 5 graus sota zero.
Tant és així que l'operació fred a Sabadell continuarà fins la nit de divendres a dissabte 28 de gener. El dispositiu que coordinen l'Ajuntament, la Creu Roja i Càritas segueix actiu en previsió de la baixada de temperatures que s'ha de mantenir durant aquesta setmana. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Es mantenen activats el nivell 1, el de sortida de vehicles d'emergència social per la ciutat, i el nivell 2, amb obertura dels espais d'acollida, tant en horari nocturn com diurn. Ho ha explicat el portaveu adjunt del govern local, Eloi Cortés.
Atenent a la persistència de les baixes temperatures, hem decidit mantenir activada l'operació fred en els nivells 1 i 2, i per tant la sortida de les UES, que és el nivell 1, i el nivell 2, que és l'obertura dels equipaments d'allotjament nocturn i d'acollida diurna, fins la matinada del 28 de gener.
I col·laboren també Actua Vallès, Ningú Sense Sostre i Aigua Sabadell. El centre d'acollida compta amb diferents espais climatitzats, amb un total de 15 llits. A més d'un llit ben equipat on passar la nit, Creu Roja oferirà a les persones acollides el sopar, l'esmorzar del dia següent, servei de dutxes, roba neta d'abric i un acompanyament per avaluar la seva situació personal. A les persones que no hi volen anar, se'ls farà entrega de menjar i begudes calentes i roba d'abric a peu de carrer. Amb la setmana més avançada, es valorarà si cal allargar el dispositiu.
Els que sí celebren l'arribada del fred són els cerealistes lleidatans. La climatologia dels darrers dies afavoreix aquest cultiu, ja que el permet preparar-se per les temperatures estiuenques. UAU, Lleida Ràdio, Miriam García.
El representant d'aquest àmbit d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, explicava fa unes setmanes a UAU Lleida Ràdio que el clima càlid en aquestes dates posava en greu perill la productivitat d'aquests conreus. Ara bé, aquest diumenge ha explicat que els ànims han canviat arran d'aquesta onada de fred. Tot i així, afegeix que caldria que les temperatures baixes s'allarguessin encara uns dies.
Sens dubte, en tota la trajectòria que fa falta per a dur a terme un cultiu de cereals correcte, estem tenint unes pautes ara correctament beneficioses, però sobretot tenim temperatures baixes, que és el que necessitem. Tenim algú d'humitat i que no s'aniria bé si tinguéssim uns 10 o 12 dies d'aquestes temperatures com a mínim.
Caudevilla explica que el fred és important pels cereals, ja que això els permet desenvolupar unes arrels més profundes que fan que la planta sigui més vigorosa i això alhora fa que puguin suportar millor les calors anticipades dels mesos de maig i juny. Cal recordar que el sector del cereal és el més important de Catalunya pel que fa a l'extensió d'hectàrees.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Després que la flota d'arrossegament en base a Palamós comencés una veda de 2 mesos el 2 de gener passat, avui s'afegeixen a l'aturada biològica els ports de la Costa Brava Nord i el divendres ho farà el port de Blanes. D'aquesta manera, totes les barques d'arrossegament del litoral gironí romandran aturades. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Les barques de Palamós tornaran a feinejar el dia 2 de març. Avui dilluns comencen la veda les flotes d'arrossegament dels ports de Roses, Llançà i el port de la Selva, que restaran amarrades fins al dia 2 d'abril. En el cas de Blanes, l'aturada biològica començarà el 27 de gener i s'acabarà el 26 de març. El vicepatró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Francesc Benages, defensa aquestes mesures, però també creu que cal més inversió en investigació científica.
Hi ha llocs aquí davant de Palamós, hi ha llocs que
jo te puc assegurar que fa més de 20 anys que una barca d'arrossegament no s'hi acosta. Doncs no hi ha peix en aquella zona. I fas, ostres, doncs aquí qui té la culpa? Ui, doncs invertim a fer més estudis, a veure què està passant realment.
D'aquesta manera, tot l'arrossegament gironí s'iguala en una veda de 2 mesos de durada. Palamós va ser el port pioner en aquesta mesura i sempre havia reclamat que la resta de flotes de la Costa Brava seguís el mateix camí.
I altres qüestions. L'Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona prohibirà temporalment l'accés de patinets elèctrics o altres vehicles elèctrics de mobilitat personal als autobusos de transport públic.
Aquesta mesura s'aplicarà a partir de la setmana vinent, des de l'1 de febrer, i durant un període de 6 mesos, mentre arribin les conclusions de l'estudi d'usos. La recomanació es fa, diu l'ATM, per un criteri de prudència després de l'accident de novembre en un tren dels ferrocarrils de la Generalitat que es va incendiar. Les persones amb mobilitat reduïda que utilitzen cadires elèctriques queden exemptes d'aquesta prohibició.
I parlant de patinets, les sancions també van en augment. A l'Hospitalet de Llobregat, la Guàrdia Urbana ha posat un total de 1.937 multes a patinets elèctrics l'any 2022. Mitjans de comunicació de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Bon dia. Les sancions als conductors de patinets elèctrics han augmentat l'any 2022 a l'Hospitalet. La Guàrdia Urbana va posar gairebé 2.000 multes, el que significa un augment del 29% respecte a l'any 2021, quan es van registrar 1.500 sancions. Des del consistori creuen que la normativa d'ús és encara insuficient. Pepe Castro és el tinent d'alcaldia de Convivència i Seguretat.
Desde nuestro punto de vista, esos vehículos deberían tener algún tipo de habilitación, una edad mínima, deberían tener una matrícula, deberían tener un seguro obligatorio y las personas que lo utilicen deberían tener el casco obligatorio. Eso es lo mínimo que entendemos desde el Ayuntamiento de Hospitalet que se necesita para que esos desplazamientos no impacten, insisto, en la convivencia y en especial en los espacios públicos.
La mayoría de multas que van dels 80 als 1.000 euros son per circular en voreres o zones de vianants, no respectar els semàfors i senyals i transportar passatgers.
I en cultura, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat el gran talent del cinema català en la recepció als guanyadors dels Premis Gaudí, una trobada durant la qual la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha tornat a reclamar l'aprovació dels pressupostos per garantir un millor finançament del sector. David Navarro.
Amb l'alegria que encara s'arrossegava de la festa dels Gaudí, tot i el fred, guanyadors d'estatuetes com la directora Carla Simó, l'actor Àlex Brindemühl o les noies testimoni del documental El sostre groc han rebut la salutació de Pere Aragonès i de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que han lloat el talent cinematogràfic del país.
La gala d'ahir i tot el que representa crec que també ens posa a... ens indica a on hem arribat i, per tant, tot el potencial de futur que tenim i que es pot fer cinema en un món globalitzat. Es pot fer també cinema en una llengua de 10 milions de parlants i tenir els màxims reconeixements, no només en el propi país, sinó també a nivell continental.
També hi ha hagut lloc per a les reivindicacions. Així, la presidenta de l'Acadèmia, Judit Colell, ha reiterat el missatge de la gala i ha demanat un acord per als pressupostos que ajudi a materialitzar els 100 milions d'euros més per a cultura consignats.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça s'enfrontarà a l'Unicaja i la penya al Baskonia als quarts de final de la Copa del Rei de Bàsquet, que es disputarà a Badalona del 16 al 19 de febrer. Els dos equips catalans van per diferents bandes del quadre i, per tant, no es trobarien fins a una hipotètica final. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
A partir d'aquí s'ha programat una obra cada mes, a excepció dels 3 mesos d'estiu, i es podran veure Dublinesos amb Josep Julien, El Príncep amb Francesc Garrido, segona part amb Alba Luja, Anna Plaza i Soraya Ávila, entre d'altres, o Donar a la causa amb Arnau Puig. Tots els textos estan adaptats i dirigits per Francesc Ferro Ferran, el director artístic de les 10 edicions del cicle, durant les quals s'han pogut veure més d'una 60 d'espectacles basats en textos de dramaturgs.
Ràdio Ciutat de Badalona, si la podem recuperar, és la crònica en què es parla d'aquest sorteig de la Copa del Rei de Bàsquet que es disputarà a Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
La penya debutarà a la Copa del Rei de Badalona 2023 enfrontant-se al Baskonia en els quarts de final.
Els verds i negres jugaran aquest primer partit divendres 17 de febrer a 9:45 de la nit i en cas de passar a semifinals s'enfrontarien al guanyador del Tenerife Gran Canària dissabte 18 de febrer també a 9:45 del vespre. Els altres dos emparellaments han estat Real Madrid-València i Barça-Unicaja. L'encarregat de treure una de les boles amb el nom de la penya ha estat l'exjugador i expresident de la penya Jordi Villacampa. L'actual president del Joventut, Juan Morales, ha valorat positivament el sorteig i ha agraït la mà innocent de Villacampa.
És bo tenir en compte que estan els 8 millors equips de la Liga Endesa, llavors cap partit serà fàcil, però sí que és veritat que per el que podia haver estat, Jordi Villacampa ha fet un molt bon treball i ens ha portat per el costat bo.
Aquest ha estat el resultat del sorteig celebrat avui al Badalona Centre Internacional de Negocis i que dona el tret de sortida a la Copa del Rei, que no se celebrava a Badalona des de 1984, fa gairebé 40 anys.
Encara en bàsquet, el Baxi Manresa perdrà l'alè Adam Wazinski per als propers compromisos. El polonès es va lesionar dissabte al soli de la cama dreta i serà baixa per als propers partits. Demà mateix, els bagencs arrenquen la segona fase de la Lliga de Campions al Nou Congost davant el Rites Vilnius. En futbol, el Girona ha anunciat avui dues novetats. El fitxatge, d'una banda, d'Alexander Callens, segon reforç del mercat d'hivern. El defensa peruà de 30 anys arriba procedent del New York City i firma fins al 2025. I també el Girona ha anunciat la renovació del defensa Santi Bueno per a dues temporades més, fins al 2026. L'uruguaià va arribar a Girona el 2019 i ha defensat la samarreta vermella, blanc i vermella, en 104 partits oficials. L'Espanyol també ha presentat avui un fitxatge, el segon del mercat d'hivern. Es tracta de Ronael Pierre Gabriel. A la seva presentació, el director esportiu de l'entitat, Domingo Catoira, ha defensat la seva feina.
Es obvio que todos los entrenadores quieren tener más y mejores jugadores para poder afrontar cada partido y los objetivos que se les marcan. La transformación fue muy completa. A Diego Martínez lo propusimos nosotros. El principal culpable fui yo. Estamos orgullosos del trabajo que están haciendo. Estamos muy, muy y alineados en todo lo que se hace y estoy seguro que con más o no incorporaciones esta plantilla es muy competitiva y podrá afrontar los retos que quedan por delante.
I l'estació aranesa de Baqueira Baret acollirà a partir de dissabte una cita del Free Ride World Tour i participaran els millors riders del moment i també l'aranès Abel Moga, plata fa un any, i la barcelonina Eli Marina.
Esquiar a casa, competir a casa, que estigui la meva família, els meus amics, tota la gent que em coneix, pues és, emocionalment per mi és superfort, no? I,
que em queda 10, no? O menys,
m'encanta,
no?
M'encanta, m'ho passo molt bé.
Ho estic plantejant com una gran oportunitat per ensenyar el que sóc capaç de fer i d'anar a l'atac, vull dir, de buscar una línia xula, fluida i de fer-la...
Doncs això és tot pels esports aquest dilluns.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Bel Font al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roser Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició i qui us parla, Cristina Cantal. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, deixa el govern municipal per centrar-se en la cursa electoral de cara a les municipals del maig. Això no implica, però, la sortida del PSC del govern de Barcelona, sinó que el substituirà la fins ara tercera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet. Collboni, en una compareixença aquest migdia, s'ha mostrat convençut que tornarà a l'Ajuntament com a alcalde.
Obrir una nova etapa perquè els barcelonins i les barcelonites tenim el dret a mirar el futur amb il·lusió de nou. El dret a no conformar-nos amb fórmules del passat ja esgotades. Ens mereixem noves idees. Ens mereixem un nou projecte. Ens mereixem un nou alcalde amb tota l'energia.
L'oposició en ple ha criticat la decisió de Collboni, la qualificant d'irresponsable, poc seriosa, oportunista i fruit del càlcul electoral, entre d'altres adjectius. Tots els grups s'hi han referit en termes molt crítics. Xavier Trias, alcaldable de Junts per Catalunya, mimat per les últimes enquestes, ha atribuït el moviment de Collboni com a reacció a la seva pròpia candidatura.
Fet de que em presenti jo crea una tabla la mente general que fa que tothom fa coses, però no és necessari fer.